RTV Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Posem noms i cognoms d'una situació desagradable que ens pot afectar qualsevol dia. Es diu Mar Guirau i és veïna de Sant Sadurní d'Anoia i és víctima d'una ocupació il·legal. Bona tarda, sóc Sergi Tor i la Maria ha explicat a la Yolanda Canales que porta gairebé 2 anys lluitant de manera desesperada i sola per fer fora un home que ocupa el seu habitatge després de que aquest home hagi estat declarat persona vulnerable. És bona la catalogació, però la pregunta és clara. Per què no les administracions donen la cobertura habitacional a aquesta persona? La mare ens ha explicat que ahir es va suspendre per segona vegada el judici per tirar endavant el desnonament i que tant ella ni la seva filla poden, per tant, tornar al seu pis. Yolanda creu que la Maria ha demanat recentment explicacions al Parlament Europeu i demana també que revisin les lleis catalanes sobre l'ocupació, que són molt tolerants amb aquesta ocupació, Yolanda.
A la petició es denuncia que l'ocupació s'ha multiplicat per 7 en els últims anys, especialment a Catalunya, on es produeixen gairebé la meitat de totes les ocupacions d'Espanya. I d'aquí que demani les reformes de llei necessàries perquè es garanteixi el dret dels propietaris i que no es vegin en una situació com la seva. I és que la Mar ens ha dit que es troba en un punt límit, tant psicològicament com econòmica. La família i els amics li ajuden amb els deutes, que van augmentant perquè viu de lloguer a Huesca, és autònoma, però ha de pagar la hipoteca del pis que té ocupat i altres préstecs que ha demanat per fer front a alguns d'aquests pagaments. En total, uns 60.000 euros. I té una filla de 10 anys a qui també li està afectant molt aquesta situació. L'inquilí fa gairebé 2 anys que no paga i no té intenció de fer-ho. De fet, li ha deixat clar que no pensa marxar fins que els Mossos el facin fora.
Este hombre ya lo dijo claramente. Digo, a mí me lo dijo a la cara. Me dijo, mira, sé que la ley está por los 4 años y a mí cuando llegue el juzgado y me diga que me tenga que ir y venga los Mossos y me echen, entonces me iré. No hay más.
La Mar diu que la que es troba en una situació de vulnerabilitat és ella, fins al punt que es veu al carrer en un parell de setmanes.
El servicio social es quien le tiene que dar el recurso. Yo no soy el amparo social de este señor. No debo ser el amparo. Y mucho menos cuando la más vulnerable de este caso soy yo. Mi caso ya es extremo. O sea, yo de aquí poco me veo en la calle con mi hija.
Assegura que alguna cosa està fallant quan s'ha de recórrer a plataformes civils i de ciutadans perquè l'ajudin davant la passivitat de l'administració. La Mar, d'altra banda, també s'ha encadenat a la plaça de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, on té el pis ocupat, per denunciar la seva situació.
Gràcies, Yolanda, i canviem ara d'arguments informatius. Els taxistes de Catalunya han tornat a sortir al carrer. Han aturat la seva activitat des de les 10 del matí fins a les 2. Fa 23 minuts que han reanudat, per tant, el seu servei amb normalitat. Per què? El col·lectiu reclama a la Generalitat un marc legal que protegeixi la proporció entre taxis i vehicles de lloguer amb conductor. Concretament, et demanen que hi hagi una VTC per cada 30 taxis en la futura llei que està elaborant el govern. La protesta més massiva ha estat a la ciutat de Barcelona, on milers de taxistes han fet una marxa lenta des de Gran Via amb Balmes fins al Parlament, on s'han entrevistat amb diferents grups parlamentaris. Seguint aquesta protesta, hi ha el nostre company Aleix González. Aleix, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Crispació i indignació als carrers de Barcelona que avui han estat omplerts de taxistes. Reclamen com a punt principal a la Generalitat que prevegi la proporció d'un o cap vehicle de lloguer amb conductor VTC per cada 30 taxis. Amb la situació actual veuen com la seva feina es veu afectada. Escoltem el Carlos, un dels taxistes que es manifestaven avui.
Lo vemos con mucho desasosiego, con mucha preocupación. Y mucho nos tememos, que ya lo hemos visto en otras comunidades, que su obsesión y que su único nicho de trabajo sea el nuestro. Ocupar un sector que no es el suyo. Y por eso estamos en la calle, para defender el derecho a la movilidad de los ciudadanos, que hoy más que nunca está en juego.
Altres companys com l'Armand creuen que la competència que tenen actualment no és lleial i demanen solucions.
No és leal y queremos que se apruebe esa ley del 1x30 y tiene que desaparecer el Uber, el Cabify de Barcelona.
Davant aquest escenari, el sector del taxi demana a totes les formacions polítiques que es posicionin públicament davant la regulació dels VTC. Sigui quina sigui la decisió que es prengui, ja avisen que no s'aturaran. En Lluís López és el portaveu de l'associació Taxi Company.
Nosotros vamos a seguir.
O sea, no nos queda otra, no nos dejan otra salida que seguir manifestándonos. Con lo cual, si esta no da los frutos esperados, pues tendremos otra dentro de 15 días.
La protesta es realitza demanant el final de la moratòria del decret llei que estableix que els VTT poden fer transport urbà a les ciutats el pròxim 29 de setembre amb l'objectiu d'exigir que no s'autoritzi a totes les VTC.
Un problema enquistat des de fa 3 anys que torna. Busquem ara ja tot seguit a l'actualitat de serveis. És el comentari més habitual entre tots els veïns i familiars. Quina calor que fa. Busquem les previsions meteorològiques. Moisés Camunyes, Aimet, bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya cels poc nuvolats, amb intervals de núvols alts i núvols d'evolució diurna al terç nord, on s'esperen xàfecs acompanyats de tempesta, sobretot al sector oriental del Pirineu i al Prepirineu de Barcelona, sense descartar que puguin ser localment forts i que puguin arribar a zones properes de forma més feble i dispersa. A la resta del Pirineu s'esperen probables xàfecs dispersos. Si parlem de les temperatures, seran inusualment altes a l'interior, amb unes màximes en general de 35 graus a Lleida, de 33 a Girona, de 27 a Barcelona i de 26 a Tarragona. I si ens referim al vent, serà del sud i del sud-est i tindrem alguns intervals moderats a l'interior de la meitat sud. Si parlem ara de demà dijous, esperem cels poc ennuvolats amb núvols d'evolució diurna a partir del migdia al Pirineu, sense descartar algun ruixat dispers i ocasional. Per últim, les màximes demà seran de 35 graus a Lleida, de 31 a Girona, de 24 a Barcelona i finalment de 26 a Tarragona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Trànsit, Roger Serra. No, perdó, trànsit, Marta Carbó. Marta Carbó, Marta, benvinguda, bona tarda.
Bona tarda, aquesta hora comencem destacant que la carretera té baixa 20-35 a Nulles, està tallada en tots els sentits de la marxa per un accident. A banda d'això, destacar problemes diaris a l'entorn de Barcelona, a l'àrea metropolitana, concretament a la C-17, veiem aturades de Parets en sentit nord, en sentit Vic, en un tram de 2 quilòmetres. També retencions puntuals a la B30 a la Tuda de Barà per enllaçar amb la C-58 en sentit sud, a la ronda litoral de Barcelona en sentit Trinitat i a l'autopista P7 a Vilanova de Vallès hi ha un vehicle avariat que provoca aturades puntuals en sentit Tarragona. De moment, això és tot el secretari de Trànsit. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context s'intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos compartits, habitatges amb suport i serveis de domicili. Alhora, es promouen projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I a les 3:05 arriba Esports Cope, però busquem ja la última hora amb aquest dimecres del migdia. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda. Molts arguments els que ens porta el dia d'avui. Mira, d'entrada, no s'ha acabat la temporada 21-22, com aquell qui diu, i ja sabem que la temporada 22-23 tindrà a la precampanya, a la pretemporada, un clàssic, Barça-Madrid. Detalls, Elena Condis.
Hola, Gil, molt bona tarda, perquè s'ha de fer calés, S'ha de fer cash. El Barça ha tancat una gira pels Estats Units del 19 al 30 de juliol amb 4 amistosos i amb el plat fort, que serà aquest, el clàssic a Las Vegas, serà el segon amistós entre Barça i Madrid en terres americanes. Va tenir molt d'èxit el primer que van disputar l'any 2017 a Miami. El Barça també s'enfrontarà a la Juve, a Los Angeles. La gira començarà i acabarà a la costa est. Primer partit a Miami contra el futur equip de Leo Messi el 19 de juliol, l'últim equip a Nova York contra el New York Red Bulls el dia 30, que serà l'amistós per tancar aquest estatge dels de Xavi, que després de la pandèmia, dos anys després, torna als Estats Units. En total, 4 amistosos calculen ingressar uns 10 milions d'euros.
En clau blaugrana, també és notícia la valoració de la temporada que va fer Joan Laporta ahir a la tarda amb els companys de Catalunya Ràdio. Una valoració que, en termes de notes antigues escolars, no arriba al 6.
Aprovat, però volem més. Jo crec que per les circumstàncies en les que es troba el club actualment, penso que i d'on veníem i on som, i també les circumstàncies que s'han produït en l'últim tram de Lliga, que penso que podíem haver ha estat lluitant per la Lliga si no se'ns arriben a lesionar alguns jugadors, la consideraria una prova justet.
Per tancar l'actualitat del Barça, protagonisme també per la secció femenina en el seu dia d'atenció als mitjans prèvia a la disputa dissabte de la final de la Lliga de Campions davant de l'Olympique Lyonnais. Víctor Navarro.
Ha estat aquest matí a la gespa del Johan Cruyff de Jana Chernogorchevich que volen revanja. Patrick Guijarro explicava que la clau serà ser protagonistes amb la pilota i Mariona Caldente i que ja no és la final, la primera final on sortien a Gaudí, que ara sortien a guanyar aquesta Champions, la segona. Això deia també Aitana Bonmatí en la prèvia de la final de la Champions.
Obviamente hay ganas de ganar el Lyon, pero ya no solo por esa final, sino porque nunca se la ha ganado. Por lo tanto, es un reto para nosotras, pero a mí no me gustaría focalizarme en vendetta, no. Yo quiero ganar otra final, pero no porque esté el Lyon delante, sino porque quiero que seamos las mejores y que sigamos siéndolo. No creo que no se puede hablar de favoritas en absoluto, ¿no? Somos dos equipos de gran nivel. I el partit serà molt igualat.
I avui el president del Barça, Joan Laporta, ha visitat l'entrenament del Barça femení. Demà, última sessió a Barcelona. Divendres viatjaran a Turí, on faran l'últim entrenament abans de la final i les rodes de premsa oficials.
A l'Espanyol continuem esperant notícies per veure si quallen o no les negociacions amb Diego Martínez, mentre que el Girona, a segona divisió, prepara el penúltim partit de Lliga dissabte a Montilivi contra el Mirandés, penúltima final en la lluita per ficar el cap a la promoció d'ascens. Pas per sala de premsa virtual avui de Luis García. Encara que hi hagi opcions matemàtiques de tancar el play-off aquesta jornada, l'equip no s'ha d'obsessionar.
Sabem que matemàticament este fin de setmana podria ser. Tenim que passar moltíssimes coses. Crec que hem d'estar mentalitzats de guanyar este partit i si tot surt bé i podem estar matemàticament dins, doncs millor, i si no, doncs sabem que haurem d'anar a Burgos a treure una altra vegada els 3 punts. Però bueno, previsions és molt complicat, han de passar una sèrie de coses que són complicades, però mai se sap. L'únic que pensem és en l'equip, en el que tenim que fer nosaltres, depenem de nosaltres, i dissabte, si guanyem, doncs donarem un pas endavant.
I molt protagonisme també avui pel bàsquet a l'edició d'Esports Cope. Primera aturada, Belgrado, capital de Sèrbia. La prèvia de la final a 4 de l'Eurolliga. Notícies del dia, enviat especial Alberto Díez.
El dia previ a aquesta final a 4 de l'Eurolliga, el dia 1 amb les semifinals, aquest migdia, el d'avui dimecres, s'ha presentat la competició a l'Stark Arena, que és l'escenari dels partits. I la notícia és que un blaugrana, Niko Mirotić, ha estat escollit com l'MVP, és a dir, el millor jugador de la temporada, amb 16,6 punts i 5,1 rebots de mitjana, amb una valoració de 19,4. És el sisè MVP de Mirotić amb el conjunt blaugrana entre totes les competicions. Més activitat, tarda, vespre, nit, a les 9, primer entrenament del Barça Belgrat, pensant en el clàssic, la segona semifinal de l'Eurolliga, demà Real Madrid Futbol Club Barcelona.
La segona aturada a l'esport de la Cistella es queda a casa nostra, a Girona, on Laia Palau ha anunciat la seva retirada del bàsquet en actiu als seus 42 anys.
No vull utilitzar la paraula retirada perquè en realitat no em retiro del món del bàsquet. Crec que el mal miraré d'una altra banda. A mi el meu idili amb aquest esport no s'ha acabat. Per això ho deixo ara, perquè no vull que se m'acabi. Vull tenir aquesta energia que tinc i aquesta passió per això i vull seguir donant-li coses a aquest esport que està clar que ha sigut la meva vida, que és la meva vida i té pinta que serà la meva vida.
Recordem també que en clau de retirades, ahir a la tarda, Ander Mirambell anunciava que deixa la pràctica de l'esqueleton en actiu després de les seves 4 participacions en Jocs Olímpics d'hivern. Com estan les preguntes del dia? Hem de buscar la resposta al nostre compte de Twitter, @esportscope. En clau blaugrana, avui us estem preguntant quina nota li poseu a l'equip aquesta temporada, si ha aprovat justet com la porta o suspens. Doncs aprova justet el Barça per un 53% de copenautes, suspèn per l'altre 47%. En blanc i blau, la pregunta és si creieu que la plantilla de l'Espanyol serà molt millor la propera temporada. Creu que sí, el 68% de copenautes, pensa que no, el 32%.
Gil, gràcies. 3-5, Esports Cope. Fins ara, una abraçada molt forta.
Fins demà, Sergi, bona tarda.
I nosaltres que tornem als carrers de la ciutat de Barcelona per copsar la reacció ciutadana a dues propostes que ja hores d'ara damunt de la taula. Una és la proposta de pagar els fumadors, en aquest cas per les burilles, i l'altra, doncs, és una iniciativa promoguda per grups ecologistes consistent en posar peatge de 4 euros per entrar a les zones de baixes emissions de Barcelona. Serien els cotxes que, en aquest cas, doncs, entressin a Barcelona, ja per una àrea bastant àmplia de la zona de baixes emissions, que inclou també Hospitalet, Esplugues, Cornellà, entre d'altres, i seria aquest preu de 4 euros. L'Ajuntament de Barcelona, en veu de la seva tinent d'alcalde, Geneta Sanz, s'ha mostrat disposada a estudiar aquesta proposta i aquesta taxa de 4 euros, però no ha posat a cap mena de dada. Per tant, doncs, està en una fase d'estudi també per veure una mica la reacció ciutadana. Lídia Muñoz, que està amb els carrers de Barcelona, com veuen els conductors i els barcelonins en general aquesta taxa?
Doncs, Sergi, estan molt en desacord. Ho troben una mesura fora de lloc, tenint en compte el cara que està la vida a Barcelona, raó per la qual creuen que s'ha plantejat sense tenir en compte els ciutadans. El Toni, per exemple, defensa que deixa la gent amb menys recursos i això dificulta venir a la ciutat.
Doncs, potser m'ho repensaré, venir a Barcelona. Crec que no està pensar totes les casuístiques de la gent amb la seva vida laboral particular que pugui tenir.
Es preveu recaptar 370 milions d'euros d'ingressos nets que s'invertiran en millorar el transport públic i el sistema públic de salut. Aquesta mesura fa millorar una mica l'opinió cap al peatge, tot i que la gent retreu que ja es paguen certs impostos per aquestes necessitats. Igual que creu l'Aina, la solució és una altra.
Veig un problema de base bastant gran. Crec que estan fent normatives així una mica sobre la marxa. Faria reinvertir més en transport públic, en formes alternatives de que la gent realment pugui moure's bé.
De moment, el consistori ha dit que estudiarà la proposta, però ja ha avançat que caldrà un gran acord unànime de totes les administracions, ja que es necessitaran canvis legislatius.
Gràcies, Lídia, però el debat no és únicament en barceloní, perquè també s'ha d'observar i també doncs, s'ha de valorar què és el que pensen els que viuen fora de Barcelona i que van a la gran ciutat, doncs a treballar, al metge, a veure familiars o fins i tot a passar el dia pels atractius de Barcelona. Si un viu a Girona, Reus, Lleida o Tarragona ciutat, té una connexió amb tren pròxima. En canvi, a ciutats com Tàrrega, Baix o a qualsevol zona del Pirineu, per posar exemples, connexions amb bus o en tren són molt defectuosos. Algú fins i tot demana dels consultats per COPE Catalunya i Andorra de fora de Barcelona un principi de reciprocitat. Per què a l'entrada i no a la sortida? És el que es pregunta Manel.
Pues me parecería muy mal, porque nosotros no lo hacemos pagar a ellos para venir a la montaña o a la que tenemos nosotros, ¿no? Que lo paguen ellos entonces al salir de Barcelona, por ejemplo, no sé, pues entonces ir a contaminar a otro sitio.
Doncs aquest home, per la contaminació, parla doncs, d'aquest principi de reciprocitat a l'hora de pagar aquesta taxa de 4 euros. Els que estan més d'acord posen una queixa. El preu, 4 euros, ho consideren excessiu. Neil i Manel.
Muy caro ya. Pero sería correcto porque se contaminaría menos. Pero el pagar aparte 4 euros me parece ya muy caro, ¿eh? Es mucho, mucho dinero.
Home, és una mica, jo crec que s'hauria de muntar un sistema que la gent poguéssim adaptar-nos a la realitat, però a poc a poc, no imposant-nos immediatament ja 4 euros diaris, per exemple.
Si la proposta tira endavant, permetria limitar un 17% el tràfic d'accés i un 30% el tràfic intern, que és un 21% del total. I com deia perfectament Lídia Muñoz, ha recaptat 370 milions d'euros que es destinarien a transport urbà i sanitat, sempre segons els impulsors d'aquesta proposta. I l'altra iniciativa, que està a hores d'ara doncs, en ple debat a Ciutadà, és la que ha iniciat el govern de la Generalitat a l'anunciar que podria cobrar 20 cèntims més per tabac, en aquest cas per capseta de tabac, amb l'objectiu de fomentar-ne el reciclatge. Els fumadors, però, podrien recuperar aquests diners si tornen les burilles resultants del paquet de tabac en un sistema molt semblant al del retorn d'ampolles de vidre que s'utilitzava anteriorment. L'Adrià León ha recollit la veu davant d'aquesta iniciativa i d'aquesta proposta de fumadors i estanquers.
El 70% de burilles de Catalunya acaben al terra o al mar. Aquesta és la dada que la Generalitat voldria reduir a base d'afegir-li un recàrrec al preu de les caixes de tabac industrial, que podrien arribar a costar fins a 9 euros. La proposta ha estat rebuda de forma molt diversa entre els consumidors, que podrien recuperar la inversió extra a canvi de tornar les burilles de les seves cigarretes a un punt de recollida.
Seria genial, algo así. Sí.
y para disminuir el consumo de tabaco.
Acabarías pagando los 9, 10, 15, 20. ¿Qué fumador es fumador? No pagamos 2 euros por un litro de gasolina. ¿Qué hacemos?
No lo pensaríamos mucho el dejar de fumar. Yo creo que es un veneno que es legal y de alguna manera tienen que concienciarnos a nosotros de que dejemos de fumar, porque es letal.
La colilla huele un montón. Es que eso es una pasada. Eso no creo que lo haga.
La idea no és altra que la de disminuir de forma notable l'impacte mediambiental dels residus del tabac, tal i com ja han començat a implementar a altres països. El que encara genera molts dubtes és el sistema de recollida, ja que caldria acreditar d'una forma precisa que les burilles arreplegades no són del carrer o de tercers. Els estancs, sota la possibilitat de ser els encarregats de recollir els residus, no volen fer-se responsables d'una acció que no els pertoca i que, a més, provocaria fortes olors als establiments. Així ens ho explica el Carlos, qui regenta un estanc al centre de Barcelona.
Son capaces de no pagar las latas y las botellas como hacen otros países y ahora nosotros aquí recogeremos colillas. Aparte que tienes que tener varios contenedores, uno para colillas rubias, una para colillas negras, otra para colillas de puros. Yo creo que es un residuo y como se tiene que tratar como un residuo más. No porque sea un residuo de tabaco tiene que ir a las tabaquerías. No va a dejar de fumar la gente y yo prefiero mantenerme al margen.
La mesura, encara en una fase embrionària, entraria en vigor a partir de 2023, que és quan està previst que s'aprovi la nova llei catalana de residus.
Gràcies, Adrià. I l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, està entusiasmada de cara, doncs, a la possibilitat de que el Futbol Club Barcelona de Femení de Futbol pugui aconseguir aquest cap de setmana la segona Champions consecutiva. Ja hem parlat de la vessant esportiva i hem escoltat, doncs, amb José Luis Segil les impressions de les jugadores. I Colau està tan entusiasmada que ha promès ja una rua popular i també la instal·lació d'una pantalla gegant per veure col·lectivament el partit davant de les franceses. Una molt bona iniciativa, sens dubte. Una bona i ràpida decisió que això sí contrasta amb els entrebancs i obstacles que ha posat la pròpia Colau quan se li ha demanat l'autorització per col·locar pantalles gegants per veure partits de la selecció espanyola de futbol amb Eurocopes i Mundials, Yolanda Canales.
Des de la plataforma Barcelona con la selecció pregunten a l'alcaldessa si també es podran instal·lar pantalles als carrers de la ciutat per seguir els partits de la selecció quan jugui la Nations League o el Mundial. Tot plegat després de que l'alcaldessa hagi anunciat no només que hi haurà una rua per Barcelona en cas que el Barça femení guanyi la Champions, sinó que aquest partit es podrà veure des d'una pantalla gegant que s'instal·larà al centre de la capital catalana. S'ha de tenir en compte que Ada Colau s'ha negat en diverses ocasions a posar aquestes pantalles quan juga la selecció espanyola. Així va ser, per exemple, durant l'Eurocopa del 2016 per veure l'Espanya-Itàlia. O el 2018 es va mostrar molt i molt reticent perquè es pogués seguir el Mundial de Rússia i va posar totes les traves possibles. Nacho Pla, portaveu de Barcelona con la selección, diu que tot plegat és d'hipòcrites.
Ada Colau y toda su gente, los cuales se autoproclaman habitualmente como mayores defensores de la democracia y de la igualdad, demuestran que son unos hipócritas y que mienten, porque cuando ellos sí lo desean, sí que hay espacio y dinero para poner pantallas gigantes, como para ver la final de la Champions femenina o el nombramiento de la propia Ada Colau como alcaldesa, pero para ver a la selección española de fútbol no. ¿Por qué? Porque mienten.
El grup municipal de Valens, per cert, va demanar que s'instal·lessin pantalles gegants a Barcelona per seguir el Mundial de Qatar, que se celebrarà aquest hivern. I en principi, Colau s'hi va comprometre a buscar un espai perquè es poguessin seguir els partits de la selecció. Tot plegat, això sí, després de l'èxit que va ser l'amistós que es va jugar a Barcelona entre Espanya i Albània.
I quantes hores passem davant d'una pantalla de mòbil, de tablet, d'ordenador o de televisió? Sens dubte que moltes. Ja han vinculat la nostra vida a la sintonia digital, que forma part, doncs, de la nostra banda sonora. Però compte, els experts alerten de que hi ha una situació que és de l'ús i l'altra d'abús. I a més, s'ha d'extremar les precaucions amb les edats de 0 a 6 anys, on es comencen ja a detectar casos de nens i nenes que estan moltes hores davant d'una pantalla. Fem, tot seguit, un espai per la publicitat i busquem l'actualitat d'aquest tema que ens afecta a tots. Quant temps passem davant d'una pantalla? Compte que els sectors, especialistes, psicòlegs, comencen a alertar que molt temps.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
¿Qué sale de unir a Mel Gibson?
Mirad qué loco estoy.
Y a Steven Seagal.
Muy bien.
Nadie quiere trabajar conmigo.
Mejor no preguntes y disfruta.
Tienes mucha labia, muchacho.
Arma letal.
No quiero trabajar contigo.
Pues no trabajes.
No tengo más remedio.
Y en Tierra Peligrosa 2.
Esto es muy duro.
2 de aventuras. El sábado por la tarde, en 13.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes que igual te deben dinero? Como lo oyes. Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900 055 101. Con OCU, aún estás a tiempo.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para protegerte y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Parlem ara d'un fet constatable. L'ús de la pantalla, ja sigui via mòbil, tablet o ordenador, s'ha incorporat a la nostra vida diària i des de la edat més inicial. Ara bé, l'espai entre l'ús i l'abús, amb conseqüències no positives, és molt estret i els experts alerten que s'ha de mantenir un control. Per aquest motiu s'ha impulsat un manifest sobre l'ús de les pantalles per promoure un desenvolupament saludable en la primera infància. Entre les recomanacions hi ha diverses. Que els menors de 3 anys no utilitzin pantalles. Que entre els 4 a 6 anys l'ús de la pantalla es limite, en aquest cas, a 30 minuts. Que a partir dels 6 anys hi hagi un control efectiu d'aquest ús de la pantalla i d'entre els 7 i els 11 anys el recomanable seria una hora diària. Saludem a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra la doctora en psicologia Dominica Díez Marcet, responsable de la unitat d'addiccions comportamentals de la Fundació Altaia de Manresa. Doctora Dominica Díez, benvinguda a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra i bona tarda.
Moltes gràcies i molt bé que ens hàgiu convidat a donar a conèixer aquest manifest.
Un manifest que estableix una sèrie de recomanacions fins i tot a menors de 3 anys que no utilitzin les pantalles. La meva pregunta és, s'han detectat ja casos, bueno, de nadons pràcticament, un o dos anys, que ja tinguin la pantalla incorporada en la seva vida diària?
Cada vegada hi ha més estudis que el que diuen és que la incorporació de les pantalles amb el nen, amb la nena, és a menors d'edat. Ja hi ha dades d'Estats Units que nens de 2 anys són consumidors habituals de pantalla, degut a un desconeixement dels efectes que això produeix. Que no vol dir que no hi hagi molts estudis publicats, que el que orienten precisament és a preservar-los de les pantalles abans dels 3 anys.
Doncs uns estudis concloents dels Estats Units que perfectament ho podem extrapolar aquí. També vostè recomana una cosa molt important, que abans d'anar a dormir un infant no sigui davant d'una pantalla perquè això li perjudicarà a l'hora de conciliar el descans que és tan fonamental amb la vida.
I tant, o sigui, a part de preservar les pantalles en menors de 3 anys, hi ha d'haver unes normes d'utilització a mesura que el nen creix. I cal preservar els nens de l'ús de pantalles abans d'anar a dormir, perquè l'estimulació de les pantalles el que fa és crear una hiperexcitació i també, d'alguna manera, afavorir habitacions lliures de pantalles. Inclús quan ja són adolescents, el que recomana és carregar els mòbils fora de les habitacions. perquè s'ha vist que inclús la llum blava de les pantalles el que provoca és que hi hagi un bloqueig amb la secreció de melatonina, que és una hormona superimportant amb el sistema immunitari. A part del tema del son, hi ha tota una sèrie de recomanacions i a mesura que el nen creix ja hi haurà una exposició progressiva a les pantalles, però s'ha de poder preservar els primers 6 anys.
No, però també estava pensant amb el que succeeix a, és a dir, a moltes cases pròpies. No ens anem d'enganyar ni posem l'exemple a ningú, ni anem a assenyalar a ningú. A vegades els adults que veiem doncs, que el nostre fill o filla està molt temps amb la pantalla, que els hi demanem que deixin el mòbil o la tablet, quan nosaltres mateixos estem mirant el mòbil d'una manera seguida. Per tant, som primer també els adults els que hem de fer, complir en aquest cas amb l'objectiu de limitar també el nostre temps de pantalla, perquè hi ha un mal exemple.
No, no, d'acord. I cada vegada hi ha més estudis que el que apunten és això precisament que vostè refereix, no? Com l'ús de pantalles per part dels adults interfereix amb la relació amb el nen petit. I el nen, l'infant, quan és petit sobretot, necessita del vincle i de la presència de l'adult. Si aquest vincle està interromput perquè els adults estem mirant constantment el mòbil, el que passa és que això ja s'ha evidenciat, que hi ha problemes amb l'adquisició de vocabulari, perquè els senyals que capta la criatura no són els mateixos quan hi ha una presència continuada. L'infant, quan és petit, necessita, perquè es facin totes les connexions cerebrals que requereix perquè es desenvolupi correctament, necessita d'una presència d'un adult amb atenció sostinguda. Les pantalles interrompeixen aquesta comunicació i fan que la comunicació sigui fragmentada. Per tant, és interessant que les famílies puguin tenir ells mateixos un pla d'ús de tecnologies a casa. És a dir, com utilitzaré jo les tecnologies? Podem mirar una pel·lícula al cap de setmana, però podem fer altres activitats amb els nens. He de mirar constantment el mòbil quan arribo a casa, encara que tingui un missatge. He d'estar disponible per tothom i els altres han d'estar disponibles quan jo envio un WhatsApp. O sigui, són preguntes que ens podem fer i que ajuden a que, d'alguna manera, prenguem mesures per establir unes relacions familiars preservades de les pantalles, i sobretot en les primeres edats. A part de l'ús dels adults, clar, és que ells s'emmirallen amb l'ús que en fem, i per tant també ho volen fer.
Vostè és responsable de la unitat d'addiccions comportamentals de la Fundació Atalaia de Manresa. No sé si la meva pregunta és una exageració o no, però el que està veient amb el seu treball de vostè, dels seus companys i companyes, podem anar amb els pròxims anys, amb les pròximes dècades, fins i tot amb un creixement, i que se puguin establir fins i tot clíniques de desintoxicació de mòbils o de tablets?
Sí, sens dubte. Penseu que a la Xina ja hi ha més de 400 centres de deshabituació d'internet, val? I aquí encara no n'hi han d'especialitzats, n'hi han que atenen addiccions tòxiques i no tòxiques, però en un futur segurament n'hi hauran de clíniques que es requereixi un ingrés per desintoxicar, per deshabituar nens de pantalles, val? Perquè és molt difícil a vegades només amb recomanacions a casa que n'hi hagi suficient. Si el nen està molt enganxat i a més si s'hi barregen també altres problemes que puguin haver a nivell psiquiàtric, llavors també el tema és més complicat. Però realment està clar que assistirem en un futur amb un número creixent de centres que es dediquen exclusivament a deshabituació d'internet.
Doctora Dominica Díez Marcet, gràcies per estar aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra. I bon migdia.
Val, moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat de conèixer el manifest i us convidem a tots a entrar a l'Instagram que es diu Infància i Pantalles i poder-ho signar personalment o a nivell institucional. Moltes gràcies.
Doncs molt bé, una excel·lent recomanació. Gràcies i bon migdia.
Adéu, bon dia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Més coses. Molt es parla de la bretxa de gènere, especialment amb càrrecs directius d'altes empreses. I la realitat és que les xifres ho avalen i ho demostren. Hores d'ara, la majoria estan ocupades per homes i la presència de dones encara és molt reduïda en comparació amb l'altre gènere. Ho acaba de dir un estudi de l'Escola de Negocis EADE, que fins i tot En l'última dècada hi ha hagut un empitjorament de les xifres. Així, han passat 13 anys des de la crisi financera del 2008, és a dir, més d'una dècada, que no ha servit per augmentar la presència de dones directives a Espanya, sinó tot el contrari. Actualment és un 18,8% d'aquests càrrecs estan ocupats per dones, mentre que abans que esclatés la crisi financera, el percentatge era d'un 19,5%, segons aquest estudi. És a dir, gairebé s'ha perdut un punt percentual. Per cert, que els sous també han anat a la baixa perquè les dones cobren un 13% menys que no pas els homes, Enrique Rovirosa.
Sí, la sòcia directora de l'àrea de consultoria d'Ixa Group, Indri Canxila, ha lamentat que les posicions a nivell directiu estan molt masculinitzades i que és una tendència que encara a dia d'avui no s'ha trencat. A més, ha apuntat que aquest fet es deu a la manca de conciliació entre la vida professional i personal als llocs directius.
Continuamos con este... con esta tendencia, este comportamiento, entre mayor es la responsabilidad, menor es la presencia. Tenemos posiciones a nivel directivo muy masculinizados que no nos permiten y en la cual el trabajo se remunera mucho más, mucho mejor para un hombre que para una mujer.
I és que la diferència és clara, ja que les directives cobren una mitjana de 78.000 euros anuals, mentre que els directius en perceben 88.000, una diferència de 10.000 euros anuals. Per posicions directives, les dones ocupen un percentatge més alt de llocs en la Direcció de Recursos Humans i l'Administració i Finances, mentre que Direcció General, en Direcció Comercial i en Direcció de Producció, el percentatge cau en picat.
I el 12 de juliol, eleccions al Cercle d'Economia. Per primera vegada a la història d'aquesta entitat hi ha dos candidats a la presidència que deixarà Xavier Faus. Les candidatures són, per una part, Rosa Cañades i l'altra, Jaume Guardiola. Dilluns, Cañades presentarà la seva proposta. Qui ja ho ha fet és Jaume Guardiola, que vol un cercle amb més participació dels socis i que reconnecti amb la societat civil, Ricard.
Sí, l'exconseller delegat del Banc Sabadell ha anunciat la seva precandidatura a les eleccions al Cercle d'Economia previstes el 12 de juliol. El motiu de la seva presentació, diu Jaume Guardiola, és perquè l'entitat ha d'evolucionar. També recalca que el Centre d'Economia s'ha de reconnectar amb la societat civil catalana i modernitzar-la.
El que penso és que el que ha passat és que ha canviat molt la societat civil. I el cercle està una mica anclat amb el que seria un vell model de societat civil, que és la que el va originar d'empresa empresari, petita empresa empresari, quan això, diguem-ne, ha canviat molt.
Jaume Guardiola ja ha comunicat al president del Barça, Joan Laporta, que en cas de ser elegit, deixarà la presidència de la Comissió Econòmica del club.
Doncs el 12 de juliol, aquestes eleccions al Cercle d'Economia, que demostra doncs, que és una entitat viva, participativa i amb alternatives, la qual cosa sempre és positiva. Amb aquest dimecres nosaltres posem el punt i final a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra. Recordem que a partir d'ara arribarà doncs, línia COPE i que posteriorment doncs, Pilar García Muñiz a les 3 de la tarda i a les 3 i 5 esports a COPE amb la última hora de l'actualitat esportiva. Gràcies per la seva atenció. Continuïn amb la nostra sintonia. Bona tarda.